El carnaval ja ha passat, però aquí ho estem encara celebrant. Joan Tres, bon dia.
Bon dia.
Jordi Van Campen, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando.
Bueno, no sé. Això Isabel i Fernando a mi no em fa gens de gràcia, la veritat.
Jo vull ser la Isabel.
Per això del carnaval, no?
Però si estem encara de carnaval, més. Com qui diu. Bé, avui teniu raó, avui ens queda poc temps.
Molt
ja
poc
dic,
temps.
Ja ho dic jo, 5 minuts.
I avui que portem dos gegants de la cultura,
eh? Pues va, vinga.
Dos gegants, bueno, avui realment són dues presentacions que portem al poble que fan molt de goig.
Jo penso que, a veure, tot és millor, perquè cada vegada que venim parlem de grans actes i grans personatges, però és que els d'avui tenen pes, tenen pes.
Per on comencem?
Però comenceu ja, home.
Comencem per l'Àlex Susana.
Per l'Àlex Susana. Sí. Mira, de l'Àlex Susana comentar com a neòfit, com a persona aficionada a la poesia i a la ràdio, Carme, que és d'aquells poetes que a mi de jove, de nano, em van enxampar i l'he seguit tota la vida i tota la trajectòria, perquè solia tenir, et parlo dels anys 90, una secció a Catalunya Ràdio als vespres, cap a les 9 del vespre. Després em sembla que sortia la Mari Pau Jané, vull dir, i l'Àlex Susana parlava de poesia amb una tranquil·litat i amb una normalitat, perquè és un poeta fàcil de que t'hi acostis, és un poeta normal. Sí. A tot això dic que és un dels intel·lectuals que tenim més importants en el país. La seva gestió cultural, a la qual ara no faré la llista, és espectacular, ha estat a totes les institucions possibles, és cofundador, per exemple, d'Editorial Columna, sí, també de Columna Música, etcètera. Ramon Llull, ha estat a tot arreu. Però el que ens interessa és com a poeta. I com a poeta realment, doncs, ell va fent cada X anys, de vegades passa 6 anys que no ens dona un llibre, ara n'havien passat també 6 una altra vegada, i ha tret aquesta última novetat que tu has portat, que és Filtracions, que està a Proa, en Rústica, és el Joan ens el comentarà, perquè jo encara no he tingut el gust, però sí que us puc comentar els anteriors llibres del Susana. Us recomano moltíssim l'anterior, que és Promiscuïtat, que el teniu a tot arreu. El títol enganya, no estem parlant de res estrany, tot i que sí que hi ha un erotisme balat molt interessant de l'esfera privada, diguéssim, en aquest llibre. Però són bàsicament llibres que a poc en la seva carrera ell ha anat compactant, afinant els poemes, que a vegades són més purs, més nets, més senzills. És entenedor a la primera. És d'aquella mena de poetes que tu pots llegir un poema i a la primera dius, està bé, però si el tornes a llegir, dius, ostres, aquí diu més coses. I si el tornes a llegir, dius, carai.
Són poemes que tenen trampa. És a dir, que tu els llegeixes, t'arriba un missatge d'entrada, que és el primer que t'arriba, però que després, darrere d'aquest missatge, si el continues llegint, vas trobant més cosa i més cosa. I com més aprofundeixes, més li vas trobant, no? Però d'entrada, la seva lectura ja et dona un missatge, que això és bo en la poesia.
I aquest missatge, de què estaríem parlant, no? Per mi són llibres que et concilien, a tu com a lector, et concilien amb la realitat que t'envolta. La realitat que de vegades té petites punyetes, que ens fa la vida una mica impossible en ocasions. Doncs ell el que fa és dir, la vida no és un enemic, la vida és el nostre aliat, l'anem a convertir, anem a buscar-li a la vida la part positiva, diguéssim. I aleshores això t'ajuda molt, són poemes que dius, ostres, a mi això també, d'una altra manera, però també m'ha passat, m'hi veig reflectit.
A veure si tenen un efecte terapèutic.
Bé, sí, francament.
Sí.
Bueno, i curiosament amb el que dius, Jordi, el darrer llibre, Promiscuïtat, a mi un dels aspectes que m'ha agradat és que ens parla ja com el poeta, com la persona que ha arribat a la maduresa. Vale?
És exactament això.
Arriba la maduresa, però per ell la maduresa, fixa't, no és allò de dir, ara ja sóc madur, les coses ja són, ja no puc fer coses, ja s'ha acabat...
No és un lament.
No, al contrari. Ell veu la maduresa com un renaixement una altra vegada.
És espectacular.
És vital.
I aleshores el veuen els detalls petits. Per exemple, doncs, hi ha un poema en el qual està a França i és un dia horrorós, plou, està amb la dona, no sé què, i aleshores passen per un mercat... I només veure aquella multitud de colors de les fruites, les verdures, allò l'omple i allò doncs, li dona li canvia el dia. M'entens el que et vull dir? És un exemple molt simple, si voleu, molt simple, molt senzill, però és aquesta mena de cosa. La maduresa arribada al voltant dels 60 anys, més o menys, en aquest llibre, i com la vida torna a començar i com amb la dona estan millor que mai, admetent els errors propis, perquè això és una altra cosa que m'agrada molt del Susana, que és que demostra molt la seva humanitat, és a dir, la seva part d'humà, en el qual tots errem, tots la caguem, diguéssim, però en canvi ho transforma, dient, oi que admeto l'error, doncs la propera vegada ho faré millor. I I és molt maco. Després hi ha l'art, la contemplació de la pintura, de la literatura, la reflexió de com passa, perquè és que és poesia, i això també, diguéssim, són coses que ajuden a viure amb més intensitat. És un poeta que realment a mi m'ajuda, m'alegra, saps què et vull dir? És fàcil agafar-lo i dir, va, dona'm un cop de mà.
Sí, fixa't com acaba els últims tres versos, no poema, els últims tres versets de l'últim poema de Filtracions. Diu, mentre sento com ja sense neguit, per tant vol dir que ja arriba, té 60 anys, ja està madur, diu, mentre sento com ja sense neguit, torna a créixer en mi l'afany de més llum i arrenca la represa de la vida. És a dir, reprèn la vida ara una altra vegada.
Que tu havies comentat.
Sobre aquesta idea de represa, un poema jo també, molt ràpid, en aquest cas de Promiscuïtat, és el Madrigal, i parla de com ha estat amb la seva dona, estan allí tranquil·lament, ell se la mira, i el que diu és, ostres, el que hem fet ara ha estat molt bé, però el que hem de fer demà és tornar a començar perquè això funcioni, perquè si no, aquí... Per tant, sempre aquesta idea de la represa, no? Diu així, diu, quan després d'una nit d'amor em desperto i et veig damunt del llit tota abandonada al son, com un ram desfet de pell que ja no em pertany, sé que tornes a allunyar-te'm i que cada matí recomença la conquesta de l'un per l'altre, fins a topar-nos i embastir-nos, cansats però pletòrics, al rovell de la nit.
És fantàstic.
Bravo!
És fantàstic.
Ho tenim bé.
És un gegant, l'Àlex, és un gegant. Bueno, i per què parlem d'ell? Doncs parlem d'ell perquè la setmana que ve vindrà a Sant Cugat, el dia 20 de febrer, el tenim a l'Espai Poètic, al Cafè Auditori, a les 7:30 de la tarda.
Joan, és que no hi sento bé. On dius que serà això?
Al Cafè Auditori de Sant Cugat.
I a quina hora?
A les 7:30 de la tarda.
Jo tinc un patrocinador per vosaltres.
Susana. Home...
No. Que digui, us proposo...
Espera. Deixa't de poemes.
És una broma. No, ho deia perquè com que no escolta el Jordi, dic, podeu demanar que l'Espai el patrocini Gaes.
També. No és per res, però Gaes i poesia, alguna cosa...
És important.
A veure, recordar-vos a tots i a totes, sou benvinguts, entrada és gratuïta.
Sí, gratuïta,
hi ha cadires, us acollirem bé.
Es pot prendre una cerveseta, és fantàstic el lloc.
Pot venir qui vulgui, seure's en taules de dos en dos o com vulgueu, i escolta'm.
Sí, a més, a veure, es crea un ambient molt agradable, perquè a veure, no és un recital el que es fa normalment, és dir, venen, sí que és veritat que reciten, però expliquen també la seva obra, se'ls pot fer preguntes, hi ha col·loqui, hi ha diàleg...
Pots entrar i sortir perquè és un espai obert.
És un ambient molt distès, que normalment quan venen els poetes es troben tan a gust, la veritat és que sempre ha passat, es troben molt a gust i s'estableix un col·loqui molt directe entre la gent que ve i el personatge que tenim, no? I el poeta que tenim. Home, això és d'un luxe brutal, és a dir, hi ha poques activitats d'aquestes, no només aquí, a Barcelona tampoc es fan, Normalment són recitals el que es van, és a dir, que el poeta agafa, recita i s'ha acabat, un cop ha recitat,
marxa. Que no hi ha interacció amb el públic.
No hi ha interacció.
Aquí hi ha un diàleg, un diàleg en el qual ningú s'espanti. Si voleu participeu, si no participeu, cadascú és completament lliure d'estar allà, escoltar, marxar. De debò, Àlex Susana, al Cafè del Teatre Auditori, hem dit el dimarts...
El dimarts, dia 20 de febrer. Ui! El proper demà. Ui, quina veu.
La tertúlia ja l'hem fet, eh?
No, és que ahir la nit va ser l'enterrament del Carnestoltes.
De la sardina.
Del Carnestoltes, i saps que hi ha farra. I clar, després de les farres...
I tu vas anar a la farra,
sí,
ho vas
veus?
Fer tot, no?
Estic fatal avui.
Mare meva.
Bueno, escolta'm, d'un gegant en passarem a un altre, si us sembla, perquè tenim un gegant que ja no és ben bé un gegant, és com el pater familias de tot el que és la poesia catalana contemporània, que és Carles Riba.
Sí.
Tenim a Carles Riba a Sant Cugat.
Aquí ja ens posem seriosíssim, ja. Bueno, Carles Riba no, pobret. Perquè
La seva obra,
ja
no?
Ja va morir fa uns quants anys.
Però el tenim a ell, amb totes les seves paraules.
Però justa, el tindrem a través de la seva poesia. I aquesta vegada estic parlant del grup de lectura de poesia. Carles Riba té una gran obra, que és, jo penso que és el pilar de la poesia contemporània, que són les elegies d'Abierville de Carles Riba. És una obra, per això, ho he de dir, difícil, i per això fem aquest grup de lectura. Començarem per qui portarà el grup de lectura. Grup de lectura portarà un especialista, jo penso que és el millor especialista que hi ha, amb Carles Riba. És el professor Enric Sullà. Enric Sullà és un filòleg i escriptor, va ser professor de català a Birmingham, va estar professor de català a Montreal i els últims anys, després d'estar en aquestes universitats, va tornar una altra vegada aquí a Catalunya i ha estat professor aquí a l'Autònoma. És catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i membre de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana. És a dir, per tant, estem parlant d'un dels personatges també a nivell intel·lectual importants d'aquest país i que té dos llibres dedicats a Carles Riba. Un que es diu La poesia de Carles Riba i un altre que és precisament Lectura de les elegies de Vierville. No podríem
més
trobar...
especialitzat?
Més especialitzat, encara. Mm-hmm. No podríem trobar ningú que ens expliqués tan bé les elegies de Vierville com pot ser l'Enric Sullà. Què passa per això? Les elegies de Vierville són només 12 poemes, 12, però la veritat és que és una poesia una mica espessa.
Densa. Mm,
bastant. I aleshores l'Enric Sullà ens les desfarà. I per això organitzem 4 sessions. Quatre sessions.
Que és el màxim de sessions que hem fet mai amb un mateix autor.
Mai. És a dir, seran el mes de març, abril, maig i juny.
És dir, tancareu el curs amb el Carles Riba.
Tancarem el curs de grup de lectura amb el Carles Riba. Seran els primers dimecres de mes. Si no us voleu recordar de les dates, sapigueu que és els primers dimecres de mes. 7 de març, 4 d'abril, 2 de maig i 6 de juny. Primers dimecres de mes. El mes on?
Ara,
el
important.
El Mesón, en el nostre espai, el Mesón, Gabriel Ferrater dintre del Mesón.
Exacte, a les 7:30 de la tarda, jo penso que valdrà molt la pena.
I de nou, tothom hi és convidat, i de nou no cal que vingueu a les 4 sessions. Podeu venir a qualsevol de les sessions, podeu entrar, sortir, etcètera, etcètera, aprendre alguna cosa, escoltar una estona. Escolta'm una cosa, Joan, a les dies de Vierville, què és això de Vierville?
A veure, sí, jo us ho explico. Carles Riba, quan va marxar a l'exili, amb tota la seva família, junt amb altres autors catalans...
I no catalans, en aquest viatge catalans, a l'exili, recorda no que Machado...
Van marxar...
Machado es va quedar pel camí i l'acompanyava precisament Carles Riba.
Jo parlo de catalans perquè són els que es van instal·lar precisament al castell de Vierville.
Un xateau...
Vierville és un castell allà a França, Guassy-en-Bugy, i es van instal·lar allà, i ell des d'allà va començar a escriure les elegies de Vierville, amb tot el que comportava d'exili interior, d'exili del país, d'exili... És a dir, és un llibre de poemes que ens parla d'això, ens parla d'exili, ens parla de derrota, ens parla, però també ens parla de victòria, És a dir, perquè, de fet, el llibre acaba, al final és la superació d'aquest exili interior i acaba amb una victòria.
El que passa és que, i jo no vull descoratjar ningú, i això ara ho parlàvem fora de micròfon amb en Joan, Riba l'hauríem de considerar directament com el màxim que ha donat la poesia catalana. És diguéssim, l'autor més complicat, més difícil. Això fa que s'allunyi del públic, diguéssim, més normal, no necessàriament.
Heu portat dos autors avui totalment diferents.
Molt,
però
molt.
El cas és que tot aquest exili del qual ha parlat el Joan, el Riba, clar, està tan amunt que és capaç de traslladar-lo, doncs, per exemple, a l'època grega antiga. És capaç de... Aleshores, ell diguéssim que no és un poema de guerra, ni un poema avorrit, ni res d'això. I són poemes molt vitals, també amb el seu punt, que no es diu mai, amb el seu punt eròtic i amb el seu punt... És un senyor que també... Tenim a la Clementina Arderiu, que era la seva senyora, que també és una poeta important. Vull dir, aquí hi ha molta, molta, molta cosa per remenar.
Efectivament, a les elegies, de fet, a veure, les elegies tenen tres realitats. Ens parla de tres realitats diferents, que és ell mateix, és a dir, el poeta ens parla d'ell, ens parla del seu poble, ens parla de Catalunya, però també ens parla de la Grècia clàssica. És a dir, i els ajunta tots tres. És a dir, parlant d'ell, ens està parlant del poble i de Grècia, i parlant de Grècia ens està parlant d'ell i del poble. Vull que ho barreja tot una mica, no? Per això és complicat, també.
No m'estranya, que necessitem un intèrpret de la seva poesia.
Sí, però de veritat que és un dels, jo penso que és un dels monuments més grans de la nostra literatura,
Això com podríem valorar això? A mi se m'acut un...
Més grans.
El Carles Riba, l'anècdota de la casa de Cadaqués, Joan, quan ell és gran, ell i la Clementina són grans, la resta d'intel·lectuals del món poètic català, en plena dictadura, Es reuneixen tots i fan un esforç econòmic que no podien per pagar-li una casa a Cadaqués. On has vist tu mai que un grup de poetes faci un regal com aquest a un altre poeta? És un homenatge, és un homenatge que ens parla de la importància que aquest senyor va tenir en tots els altres.
És el mestre.
Entre els quals a Gabriel Ferrater, perquè també va ser mestre de Gabriel Ferrater.
Bueno, en Gabriel Ferrater té articles sobre Carles Riba fantàstics, però fantàstics.
Hi ha un llibre Codens Crema preciós que es diu La poesia de Carles Riba.
La poesia de Carles Riba, però molt bo, molt bo. A veure, les elegies són un cant, és a dir, són un cant a més a la llibertat, són un cant a l'esperança, és a dir, és veritat que parteixen de l'exili, però acaben sent això, acaben sent un cant a l'esperança, a la llibertat, a la civilització que ressorgeix després dels intents bàrbars, després dels intents bàrbars de Nurrea Grècia i no ho aconsegueix. És a dir, que d'alguna manera lliga molt fins i tot amb la situació actual del país, no és per res, però els que
hi ha paral·lelismes,
n'hi ha, i importants. I, a més, avui tenim la sort que podrem escoltar la veu de Carles Riba. Podrem escoltar la veu de Carles Riba.
Jo no sé d'on treus aquestes coses.
En una gravació, buscant, i ens recita precisament una de les elegies, la número 9, que ens parla de Salamina. Es parla de la Glòria Salamina. És una elegia que contraposa una mica l'eufòria de la victòria de Salamina. És una batalla que es va fer contra els bàrbars. La contraposa a la tristor de la derrota d'una altra batalla. Jo penso que ja ens parla d'això, de la llibertat, i ens parla d'aquesta esperança, al final.
A veure com ho diu.
Escoltem a Carles Riba.
Escoltem a Carles Riba, però tingueu en compte, sisplau, que això és una gravació dels anys, com a mínim, començaments dels 50.
Sí, deu ser dels 50, mitjans dels 50, deu ser.
Glòria de Salamina, vermella en el mar a l'aurora, adormits en el vent de Queronea, xiprés. Esplendor per als ulls o melancònica estampa, crit d'arribada o foc sota la cendra d'un nom, llocs, la meva presència amb cor violent us completa, mots, la meva veu assedegada us fa plens. Si en el meu cos carnal solament un triomf inefable va poder-me engendrar contra la nit i el no-re, entre els braços del pare, oh mare, en la llum i en la gràcia, pura presa en el pur començament dels meus anys. No calia victòria amb humiliació de reialmes, ni importava un ponent buit de la fuga i la sang, perquè fos deixada en el solc incansable dels segles la furiosa llavor per al meu ésser civil. El que fou necessari i bastava és que uns homes sentissin com no hi ha fast més dolç que ésser i gustar-se un mateix. Simplement, subtilment, sabessin com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut. Que per poder esdevenir el que volien llurs déus en la forma viva del que eren ja des de l'arrel de llurs morts, consentissin a fer-se, ells diversos, iguals en les armes, persuadits per la llei, ells que es dictaven les lleis.
Doncs ja l'hem escoltat. Sí, respira fons.
Ara ho deia, fa posar la pell de gallina, escoltar el Carles Riba, de debò.
Sí, a més és que ens porta tot el temps enrere que fa que està feta aquesta gravació. Sí. I parlant de temps,
se'ns ha... Ai, aquest temps!
Que se'ns acaba el temps!
Ens fem grans, se'ns acaba el temps.
Però recordeu que el Susana ens diu que per poc temps que ens quedi, val la pena. Recordeu.
Efectivament, ben portat també, Jordi. Recordeu, Àlex, Susana, dimarts, dia 20 de febrer, al Cafè Auditori, a partir de 2:15 a l'Espai Poètic. que és una bona oportunitat d'acostar-se al món de la poesia. El dia 7 de març, primer dimecres i el primer dimecres de cada mes, a partir de llavors, comença el grup de lectura sobre les elegies de Bierville de Carles Riba. Amb qui? Doncs amb Enric Sullà, que és un expert. A on? Al Mesón. I esteu tots convidats. Vosaltres ja sabem que hi sereu.
Segur.
Falta la resta de la companyia.
Això mateix.
Senyors, un plaer.
Gràcies igualment.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bon dia.
Adéu, bon dia.